Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Estarem amb tu fins a les 8 de la tarda amb molts temes interessants i espero i desitjo que estigueu amb nosaltres. Avui posarem la mirada, entre d'altres temes, al tema del suïcidi, aquesta realitat invisible del suïcidi a Catalunya. Malauradament, augmenten les consultes dels menors al telèfon de la prevenció del suïcidi, que és el 061. Però també volem saber de quina manera es pot ajudar aquestes persones que en algun moment han pensat fer un fet com aquest, treure's la vida, o com ho viuen les persones, les famílies d'aquests nens, d'aquests joves que desapareixen. Avui ho pararem tot amb el company Ricard Álvarez i també amb l'Anna Lara, que és la terapeuta de Després del Suïcidi, que és una associació de supervivents. Tot això i més des d'ara i fins a les 8 de la tarda. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sempre comencem amb el temps. La predicció per demà dijous és que l'aire fred en altura es retirarà d'una manera més clara i això farà que els ruixats, tot i que no desapareixeran, vagin a la baixa. La resta tindrem el pas de núvols que deixaran un cel entrenyinat i emblanquinat, fins i tot tapat a estones, però no esperem pluja. Més núvols, la temperatura mínima quedarà una mica més alta. La màxima pujarà clarament amb valors 3 o 4 fins a 6 graus més que avui dimecres. Sortim a les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda, parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, a les seves rondes, a l'extrem nord, vies com la C58, C33, carregades d'entrada a Barcelona. També zona del Vallès, el tronc central de l'autopista AP7, extrem sud, també l'autopista del Garraf, per exemple. Això, com dèiem, són retencions habituals a aquesta hora de la tarda. Com a incidències, aquest accident que s'ha produït ja fa estona, de fet, a l'autovia A2, el tram de Sant Joan d'Espí, encara hi ha un carril tallat en sentit Martorell, és a dir, sortint de Barcelona, hi ha cua. Aquí hi ha retencions destacades de més de 3 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Això, com us dèiem, passa a l'autovia A2, sortint de Barcelona, a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra. Aquí comença la Linterna. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Del 12 de maig al 28 de juny, Barcelona s'omple d'activitats per viure i celebrar l'arquitectura. Exposicions, rutes guiades, xerrades i molt més. Més de 200 propostes repartides pels 10 districtes de la ciutat. Consulten el programa a barcelona.cat/setmanesarquitectura. Ajuntament de Barcelona.
El fantasma de la ópera llega a Barcelona. Tras su gran triunfo en Madrid, el musical más exitoso de todos los tiempos aterriza en tu ciudad. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Barcelona, es tu momento.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Setmana se suïciden 12 persones a Catalunya, la qual cosa equival a 1,7 persones cada dia. Els joves són un dels col·lectius on les xifres són més inquietants pels múltiples factors de risc que hi ha darrere del suïcidi en aquesta franja d'edat, que són els joves. Posem avui a la taula unes dades. La taula de prevenció del suïcidi del 061 respon, va atendre el 2024 10.840 persones i d'aquestes el 10,7% eren menors d'edat amb 1.164 consultes, un 14% més que l'any 2023. La mort per suïcidi és complexa i multifactorial perquè no depèn d'un únic factor de risc i tant els responsables de les accions sanitàries com les entitats que fan costat als familiars posen l'accent en la prevenció. Per als experts amb els que estem parlant avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra, la pandèmia de la Covid-19 va visibilitzar la salut mental, però encara queda molt camí per recórrer. Les taxes de suïcidi a Catalunya no són especialment elevades, però primer la crisi econòmica del 2008 i després la pandèmia amb l'aïllament social ha fet molt de mal, però no tant com es podria esperar. Ho hem abordat amb la doctora Catalina Serra, cap del 061, i el company Ricard Álvarez.
Fa uns anys, parlar del suïcidi als mitjans de comunicació era gairebé impensable. El tema es considerava tabú i hi havia por a un possible efecte crida, però ara el paradigma ha canviat i l'objectiu principal és trencar el silenci per salvar vides. Aquest canvi de visió ha comportat una nova manera d'afrontar la prevenció del suïcidi, parlar-ne obertament per transmetre a les persones que pateixen depressió o tenen pensaments suïcides que no estan soles, que hi ha solucions i professionals disposats a ajudar. En aquest context, el servei del 061 Salut Respon juga un paper fonamental. Catalina Serra, cap del servei, ha explicat que el primer pas, quan reben una trucada, és detectar la urgència de la situació. Si es tracta d'una emergència imminent, activen un recurs immediat. Si no és tan greu, activen un protocol de contenció telefònica amb professionals de salut mental.
Quan és una emergència imminent, que hi ha una problemàtica imminent d'un acte que pot ser... amb una finalització greu o fatal, enviem un recurs en el mateix moment. Si creiem que aquella persona pot parlar i podem interlocutar perquè la situació no és tan greu o no tan imminent, doncs el que fem és activar tot el protocol de poder fer una contenció telefònica a través dels professionals experts que tenim per a fer-ho, que són professionals de la salut mental.
Amb més de 1.500 trucades mensuals relacionades amb la salut mental, el 061 és avui una peça clau en la prevenció del suïcidi, oferint suport, escolta i, sobretot, una via de sortida a qui més ho necessita. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el doctor Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya, ens ha explicat que les situacions de risc de suïcidi que detecta el sistema sanitari català continuen creixent, amb un focus especial en la població jove. Per fer-hi front, el 2022 es va posar en marxa el Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya, un programa pioner a Europa integrat dins del Servei d'Emergències Sanitàries 061. El seu coordinador, el doctor Palau, destaca el caràcter innovador del pla.
Es tracta d'un telèfon integrat en les emergències sanitàries, això és el que el fa únic de prevenció del suïcidi, perquè hi ha des dels anys 50 diferents telèfons a molts països, com també a Espanya. És una atenció integrada en les emergències. Això que vol dir que una persona quan truca el que se li demana és que s'identifiqui i per poder fer una atenció amb tot el nivell de qualitat màxim.
A diferència d'altres línies d'atenció emocional, aquest telèfon permet l'accés a l'historial clínic i una resposta immediata per part del sistema sanitari. El perfil majoritari de persones que hi truquen són dones, un 60%, i un 10% són menors d'edat.
Truquen molt més dones que homes, un 60% aproximadament són dones, i un 40% són homes. Un 10% són menors d'edat i un 10% són majors de 65 anys.
Pel que fa als motius, el doctor Palau apunta que els joves arriben a aquest servei en situacions límit, marcades per un patiment molt intens i una sensació profunda de desconnexió amb el seu entorn.
És una situació de desbordament emocional, de desesperació, de dolor, de patiment molt intens, molt agut, unit a una sensació de desconnexió, de que ningú les pot ajudar, que fa que aparegui la idea de que la mort pot ser una solució.
El doctor insisteix que aquesta percepció és errònia, però sovint es presenta com una sortida en moments d'estrès agut. El servei del 061 actua, doncs, com una peça clau en la detecció precoç i l'atenció immediata d'aquests casos.
Avui és un plaer a la linterna de COPE Catalunya i Andorra parlar amb l'Anna Lara, que és terapeuta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com neix Després del Suïcidi, Associació de Supervivents?
Doncs mira, neix arrel de la pèrdua del Miquel, el fill de la Cecília, la presidenta de l'associació, que mor per suïcidi. I tant ella com el seu home es troben en la situació de que no coneixen a ningú ni saben a on acudir per poder parlar del que els ha passat, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, neix una mica aquest projecte.
Uh-huh. Imagino que hi ha molta gent, malauradament, que es troba en aquesta desgraciada situació i que no sap per on començar, no? No sap on anar, què fer, quins passos s'ha de seguir, no?
Correcte. Malauradament, és una de les morts més habituals a l'estat espanyol. I és cert que quan et trobes en aquesta situació, doncs et trobes tan perduda i tan que no saps què fer, que la veritat és que és molt necessari coses com aquesta, no?
Creus que les persones busquen ajuda abans de fer una temptativa? I per això és molt important fer campanyes de sensibilització?
Sí. Jo crec que les persones, creiem que les persones que se suïciden no volen morir, ningú es vol morir. El que passa que aquestes persones no volen viure d'aquesta manera. El que busquen és deixar de patir. I moltes vegades, moltes, no sempre, però sí que moltes vegades, abans de fer-ho, demanen ajuda. Poden demanar una ajuda verbal, no? Que en aquest cas tots la podem conèixer, com és, doncs, no tinc ganes de viure, no sé què faig aquí, estaríeu millor sense mi, o també doncs, poden haver-hi un tipus de crits que són no verbals, no? Com per exemple quan una persona doncs, comença a fer un canvi de caràcter molt brusc, un canvi de físic, comença a arreglar les seves pertenences més preuades, comença a arreglar papers, poden ser coses que potser no volen dir res, però que si ens preocupem i preguntem, doncs podem trobar alguna cosa, potser, no? I això a vegades pot arribar a salvar vides.
Avui hem parlat també amb la cap del 061 de Salut Respon, que és la Cati Serra, i ens deia que les consultes de menors d'edat al telèfon de prevenció del suïcidi han augmentat i que representen un 11% del total. Això són dades... amb només que hi hagi un 1% més, ja és per pensar-s'ho, no? Què està passant en aquesta societat?
Bueno, jo crec que ens costa molt exterioritzar molt les emocions, moltes vegades ens incomoda molt la tristesa o el malestar de les persones. Tots podem col·laborar amb una alegria i podem col·laborar en que la gent estigui bé, però quan no està del tot bé ja no ens agrada tant, no? Llavors, també és més difícil buscar ajuda. Suposo que la salut mental, en tema professional, doncs encara no està del tot desenvolupada com hauria d'estar. Tenim els millors metges del món, possiblement, els millors cardiòlegs, els millors... No? Però amb el tema de salut mental encara anem una mica coixos. Llavors, costa molt trobar aquesta ajuda moltes vegades que la gent necessita, no? Per sort, cada vegada les administracions estan posant més recursos i s'estan fent més coses, no? Com, per exemple, aquest tipus de telèfons, que això fa inclús 2 anys o 3 anys, això no hi era, no? Però, clar, encara ens falta molta feina per fer.
Uh-huh. És dur, no? Imagino tornar a la superfície després de patir un dol d'un ésser estimat, no? Que s'hagi suïcidat.
És duríssim. El que ens passa a les persones que ens hi trobem és que no tenim una explicació clara del per què aquesta persona ha mort, no? Els altres tipus de mort tenim una explicació, ja bé sigui doncs, de la policia, del metge forense, de qui sigui, doncs, de que ens dona un motiu. Evidentment, ens pot agradar més o menys, però tenim la història. Quan algú mor per suïcidi només podem fer suposicions. Podem, no, és que potser no estava bé, és que potser allò que li vaig dir no li va anar bé, és que potser això, és que jo hi podia haver fet més, no? Uh-huh. Llavors, la búsqueda d'aquesta història, sobretot, no?, el sentiment de culpa moltes vegades que ens queda de no haver-ho vist o de no haver-ho pogut evitar, doncs hem de lluitar amb tot això, a més de la pèrdua en si, no?, que ja és suficientment dura. Llavors és complicadíssim.
Anna, és real que hi ha moltes persones que eviten parlar dels supervivents del que ha passat o de la persona que ha mort, no? Però crec que hi ha casos que passa totalment al contrari, no? Gent que està encantada de que parlin de la persona, del seu familiar mort, que se'n recordin, no?
Jo crec que és el que tots busquem, no? Tots busquem que la gent no s'oblidi d'aquella persona, no? Perquè nosaltres no ho fem. Llavors, a vegades la gent evita parlar-ne doncs, per no ferir-te o perquè li fa cosa, no sap com fer-ho, o perquè potser es pensa que et pot portar records, no?, quan tu realment ja hi penses. Però jo crec que en això passa amb qualsevol tipus de mort, no? Jo crec que qualsevol tipus de mort que puguem tenir, doncs ens agrada molt que ens recordin aquella persona com era o que ens expliquin anècdotes, no? Potser amb la mort per suïcidi, al haver-hi més tabú en el voltant de la manera de morir, doncs la gent va potser amb més compte, no?, a l'hora de parlar, però sí, nosaltres, vaja, jo crec que majoritàriament ens agrada moltíssim que ens recordin aquella persona.
I tant, no? I ens sentim orgullosos quan parlen, que bona persona, no?, o com rèiem, o què fèiem.
Absolutament, és que la manera de morir no identifica la vida d'aquesta persona, no és just per ningú, perquè aquella persona potser en aquell moment va tenir una crisi vital que no va saber com sortir-ne'n, però això no vol dir ni que fos un covard o una covarda, ni que fos un valent o una valenta. Això vol dir que en aquell moment va tenir un instant de desesperació que no se'n va poder sortir. I això no pot condicionar la vida d'aquella persona, no? Per tant, no. Crec que és superimportant que puguem parlar sense cap tipus de vergonya, que no n'hi ha, ni sense cap tipus de temor, no? Al contrari.
Hi ha molta gent, Anna, que posa molt la mirada en el que va passar amb la pandèmia, no? Creus que la pandèmia va marcar un abans i un després?
Absolutament. La pandèmia, si va portar una cosa bona, va ser que es pogués parlar de la salut mental. Va ser a partir de llavors quan vam començar a parlar de salut mental, no? La gent es va trobar, doncs, evidentment més afectada per el tema de tota la pandèmia i llavors doncs, es va com atrevir més a poder parlar i a poder dir ei, jo estic malament, no? Això és un avenç que hem tingut a partir de la pandèmia. Per tant, per mi sí que hi ha un abans i un després en tema, sobretot en tema de poder parlar de salut mental i de poder dir és que no estic bé al 100% del temps, perquè ningú està bé al 100% del temps, ningú és feliç al 100% del temps, no? Tots tenim els nostres moments, llavors, si és un moment molt, molt difícil o que dura o que es perllonga molt en el temps i ho puguem dir, ho puguem compartir i si necessitem, puguem buscar ajuda, doncs això ens pot canviar, no? Ens pot ajudar.
Sí. Per la gent que ens estigui escoltant, Anna, i vulgui posar-se en contacte amb vosaltres després del suïcidi, Associació de Supervivents, com ho poden fer? Teniu una plana web? Teniu un local? Un lloc on trobar-vos?
Sí, tenim una pàgina web que és després del suïcidi, si tu poses DSAAS, després del suïcidi, Associació de Supervivents, tenim una pàgina web on ens poden localitzar doncs, a través de mail, a través de WhatsApp i a través de telèfon.
Fantàstic.
Vale, ens poden indicar que necessiten venir a parlar o que volen venir a parlar amb nosaltres i nosaltres els donem una cita i ells poden venir. I nosaltres fem trobades individuals personalitzades a cada persona i també fem trobades grupals.
Molt bé. Doncs escolta'm, gràcies per la tasca que feu. Sé que sou una ajuda increïble, molt molta gent que s'apropa a vosaltres i per sort cada dia es parla més per evitar o es parla més del tema de la salut mental. No ens hem de quedar callats perquè això es pot curar o pots conviure amb aquesta malaltia si tens una persona que t'acompanyi, un bon metge que et recepti el que t'hagi de receptar, però mai quedar-nos callats. Així que
parlar.
T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, Anna Lara, terapeuta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. I un cop més, enhorabona. Gràcies.
Gracias a vosotros. Una abrazada.
Buena tarde.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Pinto de verano, Don Simón.
De verano sin alcohol, Don Simón.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Ja és a tocar la temporada de bany a l'aire lliure i avui a la programació de COPE Catalunya parlem de la temporada de bany amb dos aspectes, la seguretat i els socorristes. En quant a la seguretat, durant la campanya de platja i piscines de l'any passat es van registrar 17 morts en el bany a les platges catalanes i 7 a piscines, tant d'ús privat com públic. Estem parlant de 24 persones, algunes menors d'edat. És una xifra baixa en comparació amb la milionària quantitat de banyistes, però rellevant per donar relleu i demanar més seguretat. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Avui a migdia COPE, el socorrista i empresari Joan Miquel Isern ens ha parlat de la prevenció i de el que fa falta per ser socorrista. Ens diuen que a l'entrada a l'aigua és recomanable la prudència i seguir les indicacions per evitar ensurts perillosos, Sergi.
Sí, fixa't tu que la primera mesura, que és la més senzilla, que és la més universal, que és la que sap absolutament a tothom, és a vegades la que s'incompleix. Evidentment, hi ha un punt d'inconsciència per part dels incomplidors. Quina és aquesta primera mesura? Doncs que, òbviament, doncs, en una platja, quan oneix la bandera vermella, està prohibit el bany. Doncs bé, tot i que aquesta norma, que és de caràcter universal, cada estiu, Montse, hi ha inconscients que se la salten, entren a les platges amb bandera vermella i posen en perill la seva pròpia integritat i aleshores també la dels equips de rescat a moltes vegades. A banda d'aquesta mesura obligatòria, Joan Miquel Isern també ens ha recordat altres coses que fem malament a les platges o quan entrem a l'aigua.
Deixar la canalla sola, no conèixer l'estat de la mar, entrar a l'aigua després d'un dinar copiós als xiringuitos i entrar al mar, doncs està força estona al sol i no tenir prevenció del mateix. Això ens porta molt.
Hi ha una màxima a tots els experts que és per gaudir d'un bon bany. És que s'ha de respectar el medi aquàtic, perquè al cap i a la fi el medi aquàtic no és el nostre medi natural i, per tant, s'ha d'evitar contrastos de temperatura i han de saber on anem, no? Tenir-li una miqueteta de prudència i respecte. Al cap i a la fi, doncs, queda clar que l'objectiu ha de ser reduir aquest número que preocupa. Són 24 les persones que van morir l'estiu passat per ofegaments, amb el que va ser la temporada de bany oficial, des del 15 de juny fins al 15 de setembre. Joan Miquel Isern també ens ha explicat hores d'ara l'altre punt de vista de la seguretat, i és que a Catalunya hi ha un dèficit de socorristes. Hores d'ara és fàcil observar anuncis d'hotels, de comunitats o fins i tot de municipis amb les seves piscines oferint feina de socorrista amb sous que depenen de l'horari. Oscil·len entre els 900 i els 2.000 euros. De mitjana podríem parlar d'un sou de 1.600 euros. Joan Miquel Isern també té una empresa de servei de socorrisme i ens ha explicat aquí a migdia de COPE Catalunya el que fa falta per ser socorrista i com fer-ho.
Només pots ser socorrista si et formes tant a cicle formatiu com a certificació professional. No hi ha cap competència més que et pugui formar com a socorrista. Si fas el curs complet amb les pràctiques i a més, pots estar al voltant dels 7 mesos aproximadament per sortir a piscinar. I després, si vols fer el segon grau, que ja és el cicle formatiu de grau superior, doncs els dos anys no t'estreu ningú, clar.
Per tant, estem parlant d'un període de temps, d'una formació continuada, 7 mesos amb el seu primer grau, 2 anys, en aquest cas, amb un grau superior. Recordem que la llei de l'esport, que va aprovar el govern de la Generalitat de Catalunya, posava, doncs, quina havia de ser la homologació i la titulació obligatòria per exercir de socorrista a Catalunya.
A banda de platges i piscines, l'altre punt de prevenció, Sergi, és els banys als rius de Catalunya. Així, 25 alumnes al cicle de formació de grau mitjà de guia en el medi natural de l'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú ha dut a terme pràctiques de rescat al riu, no?, a les instal·lacions del Club Nàutic Mig Segre de Ponts a la Noguera. I a migdia COPE Catalunya hem escoltat a la professora titular d'aquest mòdul, que és la Marta López, que ens ha parlat dels estudis i també de la prevenció al riu.
Sí, el riu també és l'altre punt que no podem oblidar-nos, perquè malauradament també passen moltes desgràcies amb banys amb els rius de les zones interiors de Catalunya. Ens ha explicat la Marta López que es va realitzar per part de 25 alumnes aquestes pràctiques de rescat al riu i també ens ha explicat quina és la prevenció que hem de tenir quan ens anem a banyar al riu. I una cosa que ens ha explicat i que molta gent desconeix, i això és important per als banyistes, sí, hem de saber llegir el riu.
Clar, hem de ser molt coneixedors d'on anem, és a dir, nosaltres som persones que no hem nascut, no som animals aquàtics, diguem, no és la naturalesa ser terrestres, i llavors hem de ser molt conscients i ser molt cauts en dir, ostres, on estic, què pot passar, i sobretot conèixer la naturalesa del lloc on estem, no? Doncs el cabal del riu no és el mateix, hauríem de saber llegir el riu, això no tothom ho sap fer, que cap on van els moviments de les aigües. I llavors, clar, si abans d'anar a un lloc fem aquesta lectura, doncs sabem una mica on és el lloc més segur, menys segur, perquè hi ha diferents tècniques.
L'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú és un dels instituts que ofereix aquest cicle formatiu en grau mitjà de guia en el medi natural. Ens ha explicat aquesta, a banda d'aquestes pràctiques que van realitzar la Noguera, el Club Nàutic Mig Segre, també les pràctiques que realitzen amb altres medis aquàtics per la formació dels alumnes.
Aleshores es fa durant una època de l'any unes pràctiques a la piscina per sobretot treballar la condició física i les tècniques de remolc i rescat. Després es va a la platja a fer 5 o 6 sessions amb el nostre tècnic, que és el Francesc Martí, i ja se'ls ensenya tot allò que han treballat durant l'any en una piscina en condicions reals quines són, no? Com hem dit, les condicions del mar, per exemple, no són les mateixes que les d'una piscina. Llavors, ells ja són conscients de que les coses no són iguals.
Posar en valor, Montse, també la feina dels socorristes. No és una feina insignificant, no és una feina fàcil, no és estar hores i hores asseguts en una cadira. Tenen moltíssima responsabilitat i necessiten saber moltes coses de formació, de rescat, també de primers auxilis i també fins i tot de psicologia. Per la pressió, evidentment, han de vigilar i controlar a centenars de banyistes que poden estar en un moment determinat en una piscina o bé a milers de banyistes d'una platja o també de fer rescats als rius.
Avui és un plaer saludar el Genís Banús, que és socorrista de la Creu Roja de les platges de Tarragona. Genís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Genís, quan fa que ets socorrista?
Doncs mira, aquest estiu farà 6 anys ja.
6 anys. I com va començar tot plegat? Ja, t'agradava això ja de ben jove o com va començar la història?
Bueno, sí, tot plegat comença descobrint que existeix un cicle de salvament i socorrisme, en una època de la meva vida doncs, que buscava sortir de la rutina dels estudis, i mira, em va enganxar al món de les emergències i fins al dia d'avui.
Deu ser una feina dura, no? T'ho dic perquè primer és una feina que ha d'estar regulada, perquè no tothom serveix per ser socorrista, s'ha de fer uns estudis, i després perquè no esteu prenent el sol les estones que esteu allà, no? Us heu trobat des de gent ofegada, coses boniques, però vull dir que és una feina dura.
Correcte, sí, sí, és una feina que es podria anivellar a la feina que podria tenir un bomber o un policia, i al final doncs, sí, és una feina que té una càrrega psicològica, té una càrrega física, i que no és qualsevol cosa.
Quan no esteu a les platges, què és el que feu? Esteu fent, pràctica? Esteu reciclant? Què feu?
Doncs quan no estem a platges, quan no és temporada de platges, dins de Creu Roja tenim un projecte de salvament marítim que és en base a voluntaris, que el que fem és formar, practicar i preparar-nos per l'estiu i també pel que pugui passar durant l'hivern.
Uh-huh. Ha canviat molt el mar amb el tema del canvi climàtic?
Sí, bueno, notem que cada any tenim més temporals, la mar és més forta, més imprevisible,
i bueno, això ens fa que haguem d'actualitzar les formes de vigilància.
La gent, també és veritat que amb el canvi climàtic ha fet que la gent, per exemple, vagi a banyar-se abans de que s'obri la temporada de bany, no? I, clar, la temporada de l'aigua és diferent, tenim diferents bitxets a l'aigua, no? O meduses o d'altres coses, i després sembla que allò de rojo, amarillo i verde, hi ha gent que no sap exactament què significa, malauradament.
Sí, bueno, a vegades ens ho trobem, que hi ha gent que els hi pot costar una miqueta, però allí estem els socorristes, doncs, per recordar què volen dir les indicacions i intentar-les fer complir.
Uh-huh. Hi ha molt intrusisme en el món del socorrisme, Genís?
Hi ha molt, perdona?
Intrusisme.
Sí, bueno, com a tot arreu, pràcticament, cada vegada més.
Cada vegada més. Més difícil estar de socorrista a platja o a piscina?
Les dues coses tenen les seves, el seu què. A piscines tens usuaris que poden ser més conflictius, poden, els coneixes més, per tant ja t'agafen més confiança, i a platges tens el que és el factor ambiental, que no el controles, per tant tens aquesta adaptabilitat al medi, i a part que és un entorn molt més gran, amb molta més gent.
Uh-huh. Bueno, doncs, tot preparat ja perquè comenci aquesta temporada de platja, no, Genís?
Tot bé, sí, en zones platges que ja estan obertes. Ara, el cap de setmana aquest, ja comencem amb la temporada baixa, amb vigilància els caps de setmana a la platja de la Rabassada, a Tarragona.
Sí.
I sí, ja tot preparat per començar un nou estiu.
Bueno, doncs, des d'aquí, enhorabona per la feina que feu, una feina dura, tot i que us posa morenos, però s'ha de dir que és una feina molt dura, perquè heu d'estar vigilants i perquè vigileu aquells que s'ho estan passant bé mentre vosaltres treballeu. Així que des d'aquí fem una crida també a tota la gent amb la precaució i prudència, que entrar a l'aigua no és com dir m'aixeco de la tovallola i vaig a l'aigua. No, s'ha de fer unes pautes, seguir unes pautes i vigilar les banderes i sobretot seguir els consells dels socorristes. Genís Banús, que tinguis bona temporada.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. El Genís Banús és socorrista de la Creu Roja de les Platges de Tarragona. La tarde, 31 minutos, y la verdad es que en García Vaquero los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. Destacan dos quesos especiales: curado etiqueta roja, perfeccionado con los años, un sabor ideal para disfrutar todos los días en tablas de quesos con nueces y uvas. Y la cava Barús, el segundo mejor queso del mundo y el mejor de España, según los prestigiosos World Cheese Awards. Deja que te sorprenda maridándolo con un buen cava. García Vaquero, pídele más al queso.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, como hemos hablado en este programa, llega la temporada de verano y nos apetece mucho ir a las playas, eso sí, con precaución. ¿Pero qué ocurre? Que a partir de este verano no se va a poder fumar en 107 playas de la provincia de Barcelona. Poblaciones como Calella, el Masnou, Barcelona o Sitges ya lo prohibieron el año pasado y ahora se van a añadir el resto de playas, que son unos 25 municipios del litoral barcelonés. Vamos a hablar con Raquel Fernández, que es la presidenta de nofumadores.org. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contenta, imagino, ¿no?, con la noticia.
Por supuesto, desde No Fumadores llevamos muchos años pidiendo precisamente que las playas españolas sean sin humo de tabaco y sin colillas. En 2018 empezamos nuestra campaña en change.org, que todavía está recogiendo firmas. Ahora mismo suman 388.000. Uh-huh. Y bueno, esto es una medida totalmente imprescindible en muchos aspectos para los fumadores pasivos, para preservar su salud, obviamente. También para los fumadores activos, porque el 70% de ellos quiere dejar de fumar y esto, los espacios sin humo siempre ayudan a que se tome la decisión de dejarlo o fumar menos. Va a ayudar al medio ambiente. El 30% de los residuos que se encuentran en las playas son colillas.
Sí.
Hemos de recordar que las colillas son están hechas de celulosa, que es un plástico de un único uso, por lo cual cuando se degradan, que por otra parte tardan 10 años en hacerlo, no desaparecen del medio ambiente, sino que se convierten en microplásticos que pasan al medio ambiente, a nuestros mares, a la cadena trófica, al fin y al cabo. Y además son residuos que no son solo plásticos, sino que también son tóxicos, puesto que tienen todos los metales pesados, nicotina, etcétera, que contiene el tabaco. Y esto, pues evidentemente, contamina nuestras playas, nuestras aguas. De hecho, una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua. Por lo cual, el crear estos espacios sin humo, que a la vez ayudan a la desnormalización del tabaco, del consumo de tabaco, y enseñan a nuestros más jóvenes que lo normal es no fumar, pues es algo que es un beneficio para absolutamente todos.
Oye, ¿esto cómo se va a controlar? Porque claro, dices, en un trabajo, en una discoteca, pues te controla, ¿no?, que no lo hagas, pero en una playa, no sé si va a ser la Guardia Urbana de cada municipio o va a haber algunos controladores para que esto no se produzca.
Pues mira, de momento lo desconocemos. Todavía no hemos tenido acceso a leer esas normativas municipales. Lo ideal o lo suyo sería, puesto que además existe una ley, que es la Ley de Residuos para una Economía Circular, que permite que los ayuntamientos no solo prohíban fumar en sus playas, sino que además sancionen por ello. Lo suyo sería que la Guardia Urbana efectivamente se pase por las playas y pues multe a todos los infractores. En cuanto que se corra la voz de que está habiendo sanciones por el incumplimiento, bueno, pues la gente se lo piensa dos veces. Esto es como aparcar en segunda fila. Si no te ponen multa, siguen aparcando.
Igual que cuando vas a una playa y pone prohibido llevar a la mascota entre tal y tal hora, o si defeca, recoger los residuos, ¿no? Que hay mucha gente que no lo hace y que está multado.
Esto tenemos que tener en cuenta que no es una prohibición, simplemente es una regulación más. Vivimos en un mundo social donde estamos rodeados de regulaciones precisamente para que haya una convivencia buena en ese espacio común en el que convivimos todos. Y esto es algo que además es beneficioso para la salud de todos.
Desde luego. Hay ya puntos de España que ya se hace esto, ¿no, Raquel? Hay playas ya que está prohibido.
Sí, bueno, en España desde 2018 el aumento de playas sin humo ha sido exponencial cada verano. En no fumadores hacemos un censo de estas playas desde ese año y vemos cómo van aumentando. De hecho, tenemos un listado en nuestra página web y cualquier persona puede entrar en ella y buscar qué playas son sin humo. Las actualizamos en verano.
Muy bien.
Evidentemente van aumentando. Podremos incluir estas nuevas de toda la costa barcelonesa. Realmente confiamos que esto anime a otros municipios de todo el litoral catalán a también declarar sus playas espacios sin humo, espacios donde la gente sea libre de no estar contaminados por un humo de tabaco y por unas colillas que, bueno, terminan en la arena y además en un ambiente, además, precisamente donde hay muchos familias, niños
sí,
que juegan con la arena, que hacen castillos y que pues terminan manipulando estas colillas, incluso llevándoselas a las bocas y son muy pequeños.
Lo que está claro es que la Diputación de Barcelona, lo decía ayer, ha puesto en valor que es la primera vez que 25 municipios se van a poner de acuerdo en una decisión como esta, y me parece que tendría que ser algo generalizado. Por suerte, cada vez hay más gente que deja de fumar. Cuesta, pero hay gente que lo deja, así que si no puedes tú, puedes pedir ayuda, porque en los centros de salud, en los CAPS, hay también esa ayuda que te ofrecen los médicos para que puedas dejar de fumar, pero si se quiere, se puede, es cuestión de concienciarte, como todo en la vida, ¿no? Y hablemos de que es una adicción y hay gente especialista en quitar esa adicción. Bueno, pues a ver cómo va a funcionar todo esto. De momento dicen que el objetivo no va a ser multar, sino concienciar. Y esperemos que así sea. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Raquel Fernández, presidenta de nofumadores.org, y para quien quiera más información, pues ahí tienes la página web. Raquel, como siempre, un beso y sin humo, además.
Sin humo, muchas gracias.
Un beso, gracias.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota firme agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Hola, ¿qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch, ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora lavadora.
Dígame,
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33%.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Bueno, com ja sabeu, i si no ho sabeu us ho dic, el passat dilluns va ser el Dia Internacional de la Infermeria. Un dia que jo crec que hauria de ser els 365. No sé si estarà d'acord amb mi el Gerard Mora, que és el secretari de la Junta de Codita, el Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona. Gerard, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, estic plenament d'acord amb el que tu comentes, eh?
Home, perquè la feina no és només un dia, no? Esteu que no ho pareu constantment, 24/7, com el que diu.
Sí, sí.
Escolta'm, havent-hi personal d'infermeria a presons, a escoles, en guerres, en docència, en la investigació, per què no es dona el paper important que teniu o s'exposa en el lloc preferent que teniu els infermers?
Doncs bé, molt bona pregunta, i jo crec que és un sistema, no?, i una resposta complexa en aquest sentit, i de fet és una de les demandes que fem, no? De fet, tenim moltes infermeres preparades en gestió i en planificació, i és una de les demandes que fem, eh? Sempre podem dir que les infermeres en aquest sentit estem jugant en una segona divisió. De fet, una de les reivindicacions que fem, per exemple, era que al Kairos, que es va crear, sí, només hi ha una infermera. En canvi, doncs, d'altres professions n'hi ha més representació de professionals, i per tant és una demanda que tenim i així estem treballant. És una de les fites i que traslladem al Departament de Salut. De fet, en breu tenim una reunió al Departament de Salut perquè precisament és una d'aquestes reivindicacions que tenim, no? Aquest lideratge i aquest posicionament de les infermeres en els llocs de planificació i provisió del sistema de salut.
Mm. Es deia també que el fet de que les cures hagin estat històricament tan feminitzades podria haver contribuït a invisibilitzar aquesta contribució a les infermeres a la salut. En penses el mateix?
Sí, sí, totalment d'acord. Estem parlant d'un biaix de gènere històric i, per tant, el fet d'aquesta professió que hagi sigut femenina, doncs segurament ha fet que hagi hagut aquest biaix de gènere i per això no hi haguen infermeres en llocs de clau del sistema de salut.
Un informe del Ministeri de Sanitat d'Espanya diu que manquen 100.000 infermers, un dèficit que ja es va agraviar per el tema de la pandèmia i que ja s'arrossegava des de feia anys. De fet, es calcula que faran falta més de 2 dècades per igualar la ràtio europea, que és de 9,9 professionals per cada 1.000 habitants. Hi ha alguna cosa que aquí no s'està fent bé. Què passa? Estem mal pagats, òbviament, i heu de marxar? O acabeu derrotats i dieu, mira, passo i ja deixo de ser infermer i infermera? Què passa?
Bé, com tu dius, aquí a Catalunya, si ho traslladem, no? Les dades del Ministeri les traslladem a Catalunya, fan falta unes 20.000 infermeres per igualar ràtios europees i, casualment, som de les infermeres d'Europa que millor preparades sortim. Som un grau, sortim amb 240 crèdits i la veritat que experiències que tenim i coneixement que tenim a Europa, doncs són molt benvingudes les infermeres, sobretot de l'estat espanyol i també les catalanes, no? Pensem que, per una banda, fa falta crear aquests llocs de treball d'infermeres. Al final, aquí calen gerències, no?, que aposten per crear llocs per poder contractar més infermeres, perquè les infermeres les hi ha. Després també, com tu bé apuntaves, hi ha un tema de conciliació de la vida laboral i familiar, doncs que possiblement s'haurien de fer i estudiar mesures per poder conciliar. De fet, hi ha un grup de treball que ja ho està intentant fer això. I després també pues, el reconeixement, no? Aquesta manca de reconeixement que fa un moment parlàvem.
Clar, perquè també el desgast psicològic que comporta el dia a dia va acompanyat també a persones en situacions de malaltia, siguent els infermers i infermeres esponges de moltes emocions i sentiments, eh?
Sí, la veritat que sempre, no? I això sempre ho diem, estem, igual que altres professionals sanitaris, però estem allà a primera línia, no?, acompanyant les persones en tot el cicle de la seva vida i aquí doncs, hi ha moments bons i hi ha moments no tan bons i, per tant, doncs, sí, tenim impacte psicològic. De fet, als col·legis professionals treballem amb la Fundació Galatea i cada vegada hem vist que hi ha més atencions a professionals sanitaris i a infermeres amb problemes de salut mental i, per tant, doncs, també estem treballant, sobretot des dels col·legis, per donar aquest suport psicològic, perquè també genera desgast personal i professional.
Efectivament. Quin important seria, no?, que el personal d'infermeria, més enllà dels hospitals i ambulatoris, se'ls doni el lloc que se li ha de donar, com deia jo abans, a les escoles, a les guerres, a la docència, a la investigació.
Sí, sí, sí. Tenim molts àmbits competencials, com tu bé els has apuntat, i en aquest sentit jo crec que les infermeres el que podem oferir és una visió global, no?, basada en un model salutogènic, on també treballem a les comunitats on viuen les persones, on treballen, i això és el que podem aportar al sistema, aquesta visió més global, aquesta visió més holística i pensada no només en les malalties, sinó també en propostes i en cuidar de la salut de les persones.
Bueno, jo sempre dic, no? Messi, o en aquest cas Lamine Yamal, és un crac jugant, però sense l'equip no serien absolutament res, perquè algú li ha de passar la pilota. Això passa també amb els hospitals. Molts bons cirurgians, molts bons metges, però si no hi ha la mà del que fa les cures diàries d'aquella persona, no serien absolutament res aquests Messis o aquests Lamine Yamals. M'has entès, oi?
Sí, sí, i estic completament d'acord amb el que tu dius i és també pel que vulguem les infermeres, per treballar en equip. Al final, quan una persona està a l'hospital o al centre de salut, hi ha molts de professionals que intervenen i aquí és important, com tu dius, el metge, l'infermera, el zelador, el personal de la neteja, tot això fa que aquella estada de la persona sigui el millor possible i al final que tot això, tot aquest equip fa que les institucions sanitàries funcionen. Si alguna peça de l'equip falla, doncs també falla el sistema de salut i per desgràcia doncs els ciutadans és qui pateixen les repercussions.
Efectivament, aquí volem jugar a la Champions, a la medicina espanyola, sí, sí, i tenim un sistema que és molt bo, però l'hem de cuidar i cuidar-lo comença per cuidar la gent que ens cuida a nosaltres, metges, infermers, infermeres, zeladors, dones de la neteja dels hospitals, dels ambulatoris, així que tot el que calgui perquè vosaltres tingueu el paper que reconegut que mereixeu, i també l'econòmic, perquè després plego també rebutjar llum, d'aigua, de gas, etc. T'agraeixo molt, Gerard Mora, que hagis estat amb nosaltres avui a la linterna de la cadena COPE per parlar sobre aquest dia tan important de l'infermeria, de la infermera, o el Dia Internacional, que per mi és tots els dies de l'any. Secretari de la Junta Codita del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona, una abraçada, força i bona feina.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llevas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias y momentos.
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. Atenció, perquè la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, està en el punt de mira. Torna a estar sota sospita pel cas de la nena de 12 anys violada reiteradament per un home mentre estava sota la tutela d'aquesta institució. A més, l'oferia a d'altres homes a través d'una aplicació de cites perquè també la violessin. I això va passar durant 2 anys. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, la pregunta és què va fallar, no? Perquè aquesta nena acabés en mans d'una xarxa de pederàstia si estava a càrrec de la DGAIA. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que compareixerà al Parlament, ha anunciat un expedient informatiu per revisar tota aquesta actuació. I la diputada de Vox al Parlament, Maria Elisa García Fuster, diu que aquest expedient arriba tard i malament i acusa el govern de no prendre mesures contundents y denuncia que se están posant traves a la informació.
Lo que deberían hacer es desmantelar directamente la DGAIA con todo lo que está pasando. Pero es que aparte de que el govern no haga absolutamente nada, resulta que el resto de los grupos parlamentarios, desde Esquerra Republicana hasta el PSC, pasando por Junts y los comunes, se dedican a bloquear todas las propuestas para indagar y para poder esclarecer esto.
El cas es va destapar el 2021 i ara la Fiscalia demana 107 anys de presó per l'home que presumptament va violar de forma repetida la menor i que també l'anunciava en aplicacions de cites i gravava les violacions. Estava en presó preventiva des de fa un any i seria el responsable d'una xarxa de pederàstia i prostitució que va afectar també altres menors. De fet, un jutjat de Barcelona investiga 2 causes més que implicarien a 15 homes més per fets similars i vinculats al primer acusat.
Uf. Els nou empresaris espanyols, cinc dels quals catalans, atrapats a un hotel a Llívia, enmig del conflicte amb milícies que viu al país, ja es troben per ser a l'ambaixada espanyola, Iolanda.
Exacte, formen part d'una missió comercial organitzada per la Cambra de Comerç de Tarragona i s'han vist, doncs, sorpresos per aquest esclat de la violència. El més important és que es troben bé el director internacional de la Cambra de Comerç de Tarragona, Roberto Barros, que és una d'aquestes nou persones, ha reconegut que la nit ha estat complicada, que s'han escoltat trets, però que en cap moment han temut per la seva vida.
En ningún momento hemos tenido ninguna sensación de peligro físico, ni nos han amenazado, ni tenemos la sensación de que nuestras vidas corran ningún tipo de peligro.
La Cambra de Comerç de Tarragona havia muntat aquesta missió a Líbia perquè és un mercat atractiu gràcies a una demanda molt centrada en la reconstrucció i ara doncs estan a l'espera de que l'ambaixada valori quin és el millor moment per poder tornar a casa.
I atenció, detingut a Badia del Vallès, un home de 45 anys que es feia passar per revisor d'equips d'Osmosi per cometre estafes a Ruda de Catalunya. Les seves víctimes eren gent gran i persones vulnerables de qui obtenien informació a través d'enquestes al carrer.
Sí, víctimes com una dona de 80 anys que a més pateix Alzheimer i que va rebre una trucada de l'estafador per programar una visita. Li va dir que calia revisar el sistema osmòtic després de l'apagada del passat 28 d'abril i va ser la seva filla que va començar a sospitar, va contactar amb l'empresa que li gestiona el servei, va comprovar que no tenia res a veure i ho va denunciar als Mossos d'Esquadra. El caporal del grup de delinqüència urbana de Cerdanyola del Vallès explica quin és el modus operandi en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Anaven a casa de la víctima, feien un simulacre com que feien proves de filtració de l'aigua, de la qualitat de l'aigua, i llavors la víctima, en aquest cas concret, era una víctima de 80 anys amb un 83% de discapacitat. I li van dir que no funcionava correctament un aparell i que l'havia de substituir. Però en realitat és un aparell nou, que ja li havien fet la revisió feia un parell de mesos. Clar, li van oferir un aparell que el preu oscil·lava entre 2.600 i 10.000 euros, un aparell de filtració tipus Osmosis.
El detingut és un empleat d'una empresa amb seu a Terrassa, el propietari de la qual ja ha estat denunciat per diverses estafes i té causes obertes a tot Catalunya. Ja havia estat detingut el 2017 per estafar una dona gran a qui li va treure 55.000 euros amb la venda de diversos productes, com ara màquines d'osmosi, sofàs, matalassos o també una alarma.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies. Ens tornem a escoltar divendres, perquè ara ens explica l'Edu Badia el perquè de tot plegat. Gràcies, Iolanda.
Doncs vinga, fins divendres. Que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
Edu Badia, bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda.
Per què no tenim programa demà de la Linterna? Perquè tenim tiempo de juego.
Això mateix, un Barça que pot ser avui campió de Lliga si el Real Madrid no guanya el Mallorca a 2:15 del vespre. De fer-ho, seria la tercera vegada en la seva història que el conjunt blaugrana guanya el títol abans de jugar el seu partit a l'Ena Condis.
Què tal, Edu? Bona tarda. Doncs el Barça espera que el Real Madrid no guanyi avui al Mallorca i ser automàticament campions de Lliga, arribar al derbi amb el títol sota el braç. Flick no vol donar pistes sobre l'11. Qui substituirà Íñigo Martínez sancionat? Si serà Araujo o Christensen? Avui t'he de dir que l'entrenament ha aprovat amb el danès, però ha sortit a defensar, a protegir Araujo, que va ser el gran senyalat a Milà. La porteria tot indica, tot porta a pensar que tornarà ja per quedar-se amb Marc-André Ter Stegen, reapareixia a Valladolid, encara que a Milà i el clàssic hi va ser Chesney, que va acabar plorant emocionat després de la victòria contra el Real Madrid. Estan llestos per ser titulars tant Valde com Lewandowski, en canvi segueix de baixa Koundé, també Marc Bernal, i si demà fossin campions a Cornellà perquè avui el Madrid guanyés, hi haurà celebració i a mi em fa la sensació que dins del vestidor, per evitar la invasió dels radicals de l'Espanyol de fa dues temporades, el club a més prepara una rua pels carrers de Barcelona per celebrar el que seria la Lliga, la Copa i la Supercopa.
Sobre els incidents de fa dues temporades a Cornellà, ha parat aquest migdia el tècnic Hansi Flick, el tècnic alemany, no té clar que vegi el partit del Bernabéu, assegura que estan centrats en sumar els 3 punts demà contra l'Espanyol i avisa abans del derbi.
No crec que és bona idea pensar en això abans del partit, perquè, clar, es va lluitar per aconseguir els 3 punts durant 90 minuts. I sí, sé el que va succeir, ho vaig veure a la televisió també. Això també està relacionat amb el respecte, i això és el que puc dir. En primer lloc, hem de lluitar contra l'Espanyol per guanyar els 3 punts, i després farem el correcte.
Ai, Pinocho, no sé jo si no durarà el partit. Bueno, atenció, perquè l'Espanyol, mentrestant, Edu, estan pendents de Pol Lozano.
Sí, el jugador de l'Espanyol treballa amb el grup i podria tenir minuts demà contra el Barça, Quique Iglesias.
Bona tarda, companys. Pol Lozano és el gran dubte de Manolo González pel partit de demà pel derbi a Cornellà. Després de l'entrenament d'aquesta tarda sobre la gespa de Cornellà-Prat, seguim sense saber si Pol Lozano estarà ok per jugar d'inici o a la segona part, uns minutets. Jo apostaria a que arriscaran i Pol Lozano serà titular a l'Espanyol, un Espanyol que recuperarà a Omar El Hilali. L'Espanyol no es concentra aquesta nit, ho farà demà al migdia a l'hotel habitual. L'Espanyol ha avisat, el que ja venim explicant aquí, que no hi haurà gent del Barça a la graderia i que els que vulguin portar una samarreta de l'equip culer no podran entrar dins el recinte per tal d'evitar problemes. Hi haurà passadís en cal que el Barça sigui campió aquesta nit, així que ambient de superderbi, també pendents dels resultats d'aquest vespre, avui aquí a Can Pericó.
El que també importa pel seguidor de l'Espanyol és el que està en joc a primera divisió, el descans a l'Alavés 0, València 0 i Villarreal 3, Leganés 0, amb dos gols de Llorente i un de Nicolás Pepe. Amb aquests marcadors, el Girona estaria ja salvat matemàticament.
Per cert, abans d'acabar, en pau descansi Tomàs Lama, el pare del company Manolo Lama, que ens ha deixat. En pau descansi i el condol a la seva família. Edu Badia, moltes gràcies.
A tu, Montse, una abraçada.
Divendres ens veiem, aviam què ha passat.
Sí, o demà, no? També, no? O què? Demà no vens, demà,
sí,
o què?
Sí, ja vindrem.
Ah, vale, perfecte.
Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau. Bona tarda.